Els genis sempre els fan anar sols. Al món de l'art hi ha genis incontestables que sempre ens acompanyen. Ja sabeu la llista, Miró, Picasso, etc. Però quan es tracta d'homes, sobretot, sempre es parla d'ells de manera individual, com si fossin una illa solitària on no hi pot passar res més. La seva genialitat els separa de tot i de tothom. I per crear es necessita cooperació i es necessita tenir els ulls ben oberts. Miró, quan pintava, es va acostar a moltes artistes dones, com Louise Bourgeois, l'artista aquella de l'aranya, del Guggenheim, i d'així i d'això no se n'ha parlat gaire. Avui, amb l'excusa de l'exposició de Miró i els Estats Units, farem toms al voltant d'aquesta idea. No us maregeu, escolteu Les dones i els dies.
A Catalunya Ràdio, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. So you crash into the wall, you're cleaning up the broken glass, thinking what the hell is that. Critics called it trash. Too bad. They tell you that you feel too much. Euphoria right down to the crush. It all breaks down.
27 anys té la Holly Humberstone, una veu d'aquestes que comença amb força, i jo crec que ens sentirem molt a parlar d'aquesta dona, d'un petit poblet d'Anglaterra que dona aquestes alegries i aquestes cançons meravelloses com aquesta. Nosaltres també us estimem i avui tocarà parlar d'Anglaterra. Acabarem en una catedral romànica d'Anglaterra. Us ho explicarem per què us ho dic això. Però avui no només parlarem de les artistes que van revolucionar l'univers de Miró, també hi haurà temps per visitar el temple vestal de Roma i això que dèiem, catedral romànica al final. És a dir, avui és un dia molt, molt artístic. No us queixareu, eh? Ràdio Pública que pica pedra cada dia. Tenim ganes de parlar-vos d'una exposició que fan aquests dies a la Fundació Joan Miró i que és molt més del que es pot deduir pel seu títol. Fins al 22 de febrer hi podreu veure Miró i els Estats Units i, de fet, és una exposició que ens depara moltes sorpreses agradables perquè ens parla i explica la relació entre el pintor de fama internacional, el nostre estimat Joan Miró, i moltes dones artistes que el van influir. Fa uns dies vam anar a la Fundació Miró i vam tenir l'oportunitat, com no podia ser d'una altra manera, de veure aquesta exposició amb la nostra historiadora de l'art de capçalera, l'Anna Maria Endebert, i també la comissària, la Dolors Rodríguez Roig. Doncs escolta, comencem això dient que és una faceta desconeguda, és a dir, imaginem que com tots els artistes va viatjar moltíssim, però faltava conèixer aquestes relacions amb artistes que han estat molt importants i molt fructíferes, perquè tenim unes quantes sales aquí a la Miró explicant-nos aquesta història de relacions entre aquestes artistes i Miró.
Sí, de fet, del grup d'artistes que hem reunit en aquesta exposició, que és un total de 49, 19 són dones. I totes les hem treballat en clau Miró, ja fos perquè van ser artistes dones que van conèixer Miró, que van tenir l'oportunitat de treballar amb ell, o bé perquè el van tenir com a referent, o bé perquè van comprar obra de Miró, però sempre amb Miró com a eix vertebrador.
I també en molts casos Miró era també el que admirava aquestes dones, no? Perquè hi ha la relació aquesta amb la Louise Bourgeois,
sí.
Hi ha d'amistat, ella era més gran que ell.
Al revés, no? Sí. Miró era més gran que Louise Bourgeois. Els dos es van conèixer a París l'any 37, a l'Acadèmia de la Grand Chaumière, però diguéssim que el retrobament va passar a Nova York el 1947. La Louise Bourgeois va ser una artista francesa que, com moltes altres artistes, va decidir marxar cap als estudis als Estats Units i quedar-se allà. I quan Miró fa el primer viatge, l'any 47, doncs allà es retroben, tenen l'oportunitat de treballar junts al taller de gravat que es coneixia com Atelier 17, però com heu pogut veure i els nostres oients que ens escoltin també ho podran veure, hi havia també escenes de quotidianitat entre la Louis Bourgeois i Miró, acompanyats de la Pilar Juncosa i la Dolors Miró, com es veu en una fotografia que tenim aquí a l'exposició. I sí, com molt bé deies, Montse, en aquest cas Miró va respondre a obres de la Louis Bourgeois anys després d'haver-les vist en aquest primer viatge.
Respondre dibuixant, pintant...
En aquest cas estaríem parlant d'obres escultòriques.
D'acord.
Miró va tenir l'oportunitat de veure unes escultures que la Louis Bourgeois va fer el 47 a Nova York, ja en clau abstracta, molt totèmiques, verticals, i el 1967... és a dir, 20 anys després, Miró comença els primers dibuixos preparatoris de tres escultures que es coneixen com les Tres Majestats. I a la sala 3, si veniu, veureu que el diàleg i la resposta de Miró a les obres de Bourgeois és molt clara.
Clar, perquè si ens està sentint algú està una mica despistat, Louis Bourgeois és aquella senyora de l'aranya davant del Guggenheim.
Sí.
Això jo crec que tothom ho té claríssim.
Exacte.
Una dona molt important en el món de l'escultura, en el que fa conversa, doncs, com dius, amb el Miró, amb aquesta exposició, però aquí hi ha moltes històries, podríem dir, sota d'aquesta exposició, d'aquest Miró i als Estats Units, perquè també ens has parlat, per exemple, de moltes dones que es van fer conegudes amb noms de senyor,
sí,
perquè sabien que si tenien noms de dona no els hi farien cas.
Heu hagut
de fer tota una feina de reinterpretació, perquè a moments també heu decidit que, per exemple, algunes parelles que sempre havien estat unides a la vida sentimental, com Lee Krasner i Pollock, de sobte les heu separades, heu posat un quadre al mig per explicar la història de creiem-nos aquestes artistes a part,
sí,
és a dir, que tinguin una pròpia figura.
Exacte, sí, sí. Bé, de fet, m'agradaria destacar dels diferents exemples que hi ha, doncs, el cas de la Peter Miller, que ella en realitat era la Henrietta Meyers, perquè en el cas de la Henrietta Meyers, doncs, era gran admiradora de Miró, es coneixien, en aquesta exposició també tenim correspondència entre ells, però el que m'agradaria destacar és que ella, a més, va comprar obra de Miró. Una de les obres va ser La natura morta al Sabatot, en aquesta sala on es pot veure també aquest Pollock per una banda i la Lee Krasner per l'altra amb Miró com a eix vertebrador.
Rosi, et volia preguntar una mica que, o sigui, d'una banda veiem tota aquesta feina que heu fet des de la Fundació amb aquest comissariat de parlar d'aquestes dones que potser no coneixíem o coneixíem amb altres noms o que estem explicant una història que no és la que ens van explicar, i la qüestió de la Lee Krasner és evident amb aquesta peça preciosa de les estacions que fa un cop Polo, que ha patit aquest accident i mor. Però una mica et volia preguntar, al llarg d'aquests 7 viatges que fa Miró als Estats Units, una mica quin era el paper de les dones artistes en general? És a dir, estaven totalment integrades en el sistema art? Era una cosa normalitzada o estava una mica la feina per fer? O sigui, em fa curiositat saber, no?, quan Miró aterrissava a Nova York, què estava passant allí en el dia a dia?
Bé, la veritat és que és interessant perquè en el cas dels Estats Units, les dones estaven més integrades en l'escena artística que en altres llocs del món. Això és claríssim. De fet, als Estats Units, concretament als anys 40, el sistema governamental encarrega a molts i moltes artistes americanes que facin projectes artístics per a edificis d'allà. I una de les artistes que és present des del principi és la mateixa Lee Krasner. Encara a dia d'avui es conserven aquests edificis amb els murals mosaics que ella va fer. Com heu pogut veure també a l'Atelier 17, les artistes dones treballaven en igualtat que els artistes homes, però tot i així, malgrat que això era d'aquesta manera, la crítica d'art i les exposicions seguien recolzant més els artistes homes que les dones.
De fet, aquí ens has explicat una anècdota d'una tècnica que es va decidir que era de Pollock, o sigui, s'ha explicat tota la vida que era de Pollock i era d'una senyora que està en aquesta exposició.
Sí. Això que les oients ara mateix escoltin molt bé la ràdio perquè ara ve una de bomba.
Sí, sí, sí. Sí, de fet, en aquesta exposició tenim una obra de la Janet Sobel. Aquesta artista va començar a utilitzar la tècnica del dripping l'any 43, però és...
Dripping, perquè ens entenguin.
Sí, és, el dripping és la tècnica del degoteig. Consisteix en agafar el pot de pintura i o bé anar deixant anar aquesta pintura directament al damunt de la tela o amb un pinzell o qualsevol altre estri, mullar aquest estri amb la pintura i deixar-lo també caure de manera aleatòria o no aleatòria, perquè el moviment al final l'artista el pot decidir com fer, però cau d'una manera més espontània al damunt de la tela. I el que també implica aquesta tècnica és que la tela ha d'estar en horitzontal, no en vertical.
En terra, eh? Sí. O sigui, pintaríem al terra, en aquest cas.
Sí. Aleshores, la Janet Sobel va utilitzar aquesta tècnica, la va començar a utilitzar l'any 43, el Jackson Pollock, acompanyat d'un crític d'art que era Clement Greenberg, van a veure una exposició d'aquesta artista l'any 45 i Pollock queda meravellat per aquesta tècnica fins a tal punt que la comença a utilitzar. Que això no és tan estrany, vull dir, perquè una de les coses que passa entre artistes és anar veient com avança tothom i absorbir allò que t'impacta molt d'un altre artista i redefinir-ho o fer-ho servir, etc. Lo fotut del cas és que aquest crític d'art amb el que ell va anar va emplaçar Apolo com l'artista vivent més important de l'expressionisme abstracte d'aquell moment, entre els quals també pel fet de ser creador d'aquesta tècnica. I no era així. I en aquesta exposició, doncs, amb l'obra que hem triat de la Janet Sobel, també ho
que
mostrem.
Si no m'equivoco, Dolors, corregeix-me, crec que es va fer com una mena de llistat dels artistes expressionistes abstractes més influents als Estats Units i l'amiga Lee Krasner no va entrar en aquest llistat. És correcte, això?
Segurament és correcte. Té sentit perquè, com comentàvem abans, la història de l'art al llarg de molts anys ha sigut masculina, escrita per homes, comentada per homes, i per tant els llistats que es van poder fer eren masculins. I és més, abans que la Montse comentava el tema de la Lee Krasner, aquesta obra que tenim, Les estacions, feta el 57, a part de que és la primera vegada que es pot veure a Europa, té les grans dimensions que té perquè està feta ja després de la mort de Pollock. O sigui, ella, diguéssim, que a partir del 57 es reafirma a si mateixa com a artista i ocupant també l'espai en l'obra amb aquestes grans dimensions que abans havia decidit.
Que parlant de la Lee Krasner i concretament d'aquesta peça i dels espais de la Miró, a mi el que m'ha semblat interessant, perquè sabem tots que els museus no som neutrals, la gent que hi treballem sabem on col·loquem les obres, quines posem, quines no posem i fem relats, ens anaves comentant, Dolors, que quan es fa el recorregut, les obres de les artistes espaialment estan col·locades d'una manera molt estratègica.
Sí, 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 això és totalment correcte. Des de la primera sala fins a l'última, quan hi ha obres de dones artistes, les parets importants tenen obres de dones artistes. Això es veu a la sala 1, es veu a la sala 3, es veu a la sala 4, es veu a la sala 7, la 8, el lloc que ocupa l'obra de grans dimensions de la Lee Krasner, de fet, és el lloc d'honor dels espais de l'exposició que hem realitzat, i això, òbviament, és totalment voluntari, perquè també es fa història de l'art així. All the joy come over me when you came into my life. Sweet love that you bring me cut through my darkness like a knife.
A part de les relacions de contemporànies en el sentit de que estaven vivint el mateix moment i això, com deies, uns estaven pendents del que feien els altres, hi havia relacions personals també, és a dir, estàvem explicant la història de Louis Bourgeois i ell parlaves abans de les cartes que s'escrivia amb un altre d'aquestes artistes. Tenien contacte, és a dir, era un contacte pròxim en el que s'explicaven coses o maneres de crear, etc.
Bé, la correspondència que hem investigat és correspondència més aviat de camaraderia, d'amistat. Per exemple, el 47 Dorothea Tanning convida a Miró a que la visiti a ella i a Max Ernst a Arizona. Una carta que també tenim de la Peter Miller, Henrietta Meyers, és totalment d'amistat, en la que li explica a Miró: he anat a veure la teva exposició a la Pierre Matisse, encara recordo quan tenia les teves obres en la meva col·lecció. Són més d'aquest aspecte.
Hi ha molt respecte, no?, pel que sembla. Sí. Hi ha molta admiració.
Sí, hi ha molta admiració. Parlant de procés creatiu o de les coses que Miró feia, a qui sabem del cert, a qui li explicava aquestes coses, era la Pilar Juncosa.
A la seva dona.
Sí, perquè en els viatges que ell fa als Estats Units, que en fa 6 va acompanyat de la Pilar. En l'únic en el que no va acompanyat d'ella, que és el 52, hi ha correspondència de Miró estant als Estats Units, explicant-li a la Pilar Juncosa, fil per randa, totes les trobades que té, els projectes que li estan proposant i les idees que li estan sorgint mentre que ell està allà. És a dir, la Pilar Juncosa era l'esposa de Joan Miró, i a part de ser fervent recolzadora del seu marit i d'ell com a artista, era la gran confident també de tots aquests projectes i de totes les coses que ell feia o anava a fer.
Feia una mica potser de gestora cultural de la carrera de Miró, la Pilar Juncosa. Quin paper li hauríem una mica com de donar? Sé que la vau explorar, la Fundació, però...
Sí, la vam explorar farà cosa de 2-3 anys amb un projecte que es va dir Joan Miró, el llegat més íntim, on es va poder veure clarament també l'admiració, respecte que Miró tenia cap a ella, perquè sempre li va reservar obra de la seva col·lecció per crear-li una col·lecció amb ella. Però més que gestora cultural, que això ho van fer més aviat Joan Prats i Joaquim Gomis, la Pilar era sobretot la gran confident i la gran recolzadora des del punt de vista emocional cap a Miró. Un exemple en relació als Estats Units seria quan en plena Guerra Civil Espanyola i després, insistint, quan passa la Segona Guerra Mundial, que els amics que Miró té als Estats Units els insisteixen molt perquè se'n vagin allà, es traslladin allà i es nacionalitzin allà, entre els quals cert. I la Pilar és qui li diu a Miró que anar-se'n a viure als Estats Units no serà una bona decisió, que ell té aquestes arrels d'estar aquí i, efectivament, es queden aquí.
Li fa cas.
Li fa cas.
Segur que tenia raó, en realitat.
Jo crec que sí, i molta, perquè, a més, amb la trajectòria de Miró, amb l'obra, amb la fundació aquí a Barcelona...
Que no ens
ha passat
una mica com Picasso, jo crec.
Sí, podria ser. Bueno, o no, perquè realment eren dues persones molt antagòniques, però que la Pilar tenia raó en que s'havien de quedar aquí, malgrat que fos en una situació de passar desapercebuts. De fet, als anys 40-50, Miró deixa de firmar les cartes i els hi fa firmar la Pilar, també, perquè ell ha de passar sobre... O sigui, ha d'estar amagat. No, era un artista que podia tenir el risc de ser perseguit per la dictadura franquista, no?, per tot el seu vincle amb la República. I fins i tot en aquells moments més complicats és la Pilar qui pren les regnes de ser la comunicadora de la informació, per exemple, a Pierre Matisse, que era el galerista que tenia Miró als Estats Units.
Ara com una pregunta complicada, però crec que serà la clau de volta de l'entrevista, que és... Ui, mira, ara jo me les he donat de periodista.
Sí, una mica, clau de volta, estic una mica per...
Jo, i a més penso...
Expulsió, targeta vermella, va, digues.
I a més, sempre, segur que he pensat que jo mai em dedicaria al periodisme,
pues,
però ara me les he donat com
feina,
si
va,
em sapigués.
Tira.
No, et volia preguntar dos. Alerta la pregunta. En funció a Miró i als Estats Units... Hi ha un interès clar en parlar de dones i de dones que van influenciar Miró, i Miró va ser influenciat per aquestes dones. A la meva pregunta, o no sé si és com una mena de necessitat per les oients, la cosa és dir, l'Expo no vol utilitzar aquestes dones per blanquejar cap discurs. Hi ha un interès real? Sí, no, i quin és? És dir, en una exposició que parla de Miró i que té una sala que es diu Miró Calder Cert, ens interessa que surtin totes aquestes dones per quin motiu? Per mi aquesta és la clau de volta de Miró i els Estats Units i el motiu pel qual estem aquí i veiem aquesta obra brutal de l'Eli Krasner, que jo ja ahir la nit a casa meva pensava quina il·lusió de mala veure. Quin és aquest interès real en que surtin totes aquestes dones artistes?
La clau és bastant simple, en el sentit de cal reescriure la història de l'art, cal realment posicionar-nos i cal realment donar visibilitat a artistes que en el seu moment ja hi eren, perquè totes aquestes artistes presents en aquesta exposició hi eren, però per A o per B no se les visibilitzava com es mereixien. I si a més es poden explicar amb Joan Miró com a eix vertebrador des de molts punts de vista, també és explicar un Miró diferent. Un Miró que més enllà de Pollock, Rothko, Motherwell i tants d'altres, se'l pot estudiar i se'l pot treballar amb clau femenina, si em permets l'expressió. Mm.
Clar, també en relació a l'època, perquè tot això estava passant al mateix temps. Mm. Ens han explicat el que dèiem, no?, la història de l'art, de l'escola, tots aquests noms no els coneixíem. Segurament, si vam veure algun d'aquests quadres, estava en nom d'home, per tant, tampoc sabíem moltes vegades que eren quadres fets per dona. Mm. És a dir, que aquí hi ha una feina ingent, perquè això sí. És com podríem dir que és l'inici. No?
Sí,
us penseu que els museus no treballem? Treballem molt els museus, fem molta feina. I és veritat el que comentes,
sí,
no? Reescriure el relat
sí,
és
vull
important.
Dir, fer projectes d'aquesta envergadura no són fàcils, cal anys de recerca i d'investigació, perquè després, malgrat les apostes que es fan i els posicionaments que s'adopten, no poden ser tampoc a la bavarà. I en aquesta exposició les obres han estat triades amb molta consciència. Abans, per exemple, us explicava la Grace Hartigan va fer moltíssimes obres, moltes, però nosaltres hem triat l'obra que la recerca ens ha permès saber que ella mirava els vermells i els negres de Miró per poder-la acabar i no una altra. És com molt bé deies tu, no? Al final és relat, la curadoria és una intencionalitat.
I us ha costat, no?, en alguns casos, vull dir, trobar aquests quadres i que també que us els cedissin, etcètera.
No és fàcil, òbviament, perquè no servia un pla B. O sigui, podem posar l'exemple de que un pla B hagués pogut servir, per exemple, amb Lee Krasner, quan us parlava de les petites imatges, aquesta sèrie de pintures de petit format que ella fa en resposta a les constel·lacions de Miró. Si la que vam aconseguir no hagués sigut possible, hagués sigut més fàcil, per dir-ho d'alguna manera, buscar un pla B. Calia trobar una altra petita pintura, una petita imatge. Però en el cas de la Grace Hartigan, no. Era aquell pla A i el pla A, i després el pla A. O decidir tirar per una altra banda, no? Però, bueno, al final les exposicions són un repte i la veritat és que...
I esteu contentes?
Sí.
Doncs, escolta, fins al 22 de febrer podran anar a veure aquest Miró als Estats Units i hauríem de dir, i totes les altres.
Sí, totalment. No, jo és que ja no totalment. Començaria per Miró als Estats Units, jo començaria per les artistes que hi havia als Estats Units amb Miró.
Bueno, és una també molt bona manera d'aproximar-nos a aquesta exposició sense cap mena de dubte.
Doncs, Dolors Rodríguez, moltíssimes gràcies, comissària de la exposició, Anna Maria Endevert i no em fotis la feina mai més.
Ai, no, quin horror, si periodista i em quedo treballant al meu museu, que també hi ha un Miró, per ara t'ho explicaré.
Ara en parlem.
Moltes gràcies a
Vinga.
Totes dues.
Vale, merci.
Gràcies.
Vagi bé.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Continuem aquí, continuem en aquest cas, tornem a l'estudi, vam anar a la Fundació Miró a veure aquesta exposició fins al 22 de febrer, però és que ara volíem tornar aquí a l'estudi perquè, clar, ens torna a visitar Helena Sotoca. Com estàs?
Hola, bona nit, Montse, molt bé.
Molt contenta de que siguis aquí i avui, perquè ens vens a explicar una cosa
sí.
que n'havíem sentit a parlar.
A veure...
Però... Val, no d'aquesta manera, mai d'aquesta manera.
Vinga, et pregunto.
Digue'm.
Tu has sentit alguna vegada això de ets qui mana de la casa?
Doncs mira, no, perquè jo mano molt a casa meva i no m'ho diuen gaire, no s'atreveixen, però el que sí que he sentit moltes vegades és allò, ets tu que portes els pantalons. Frase que la trobo una mica antigueta ja i l'hauríem de desterrar.
Sona terrible.
Terrible.
Sí, sona terrible. Bueno, a tu llavors no et sona gaire bé, no? Aquesta
no, sí, sí, ho he sentit. Faig això. Broma, faig
vale,
broma.
Vale. Perquè avui m'agradaria parlar de com aquesta frase, aparentment, resulta innocent, no? O, bueno, i que podria semblar que dona algun poder a les dones. En realitat, no ho és. I no només això, sinó que vull treure una mica el cap al passat per mirar cap a l'antiguitat, per veure, bueno, anem a veure d'on pot venir tot això.
D'on pot venir aquesta frase meravellosa? Poseu-vos en situació, perquè estem escoltant la Maya Miranda i la seva versió de l'epitafi de Seiklos, ho he de dir així?
Jo diria Seiklos, està perfecte.
Seiklos, sí. I que és una composició musical completa de les més antigues que es conserva i que data del segle I o II de l'era actual.
Sí. Bueno, és que aquest disc de la Maya Miranda és espectacular.
Ho hem d'explicar, que l'Helena s'ho toca, a part de divulgadora, d'història de l'art i tot això, toca la viola.
Sí, tocava, anem a dir
sí,
que tocava.
La toques de tant en tant.
Sí, sí.
Sí,
però
vull dir que...
folk, ja. Ja m'he passat el folk.
Ja t'has passat el folk.
Ja, el clàssic ja fora.
Un dia direm que vinguis amb la viola, eh?
Uf, no, no. No m'atreveixo tant.
Escolta, per què ens posat aquesta música?
Bueno, l'he triat perquè ens va genial per imaginar unes societats que ja feia segles que parlaven de democràcia, que bonica aquesta paraula, no? Però és clar, una democràcia en la que les dones estaven excloses. Ja sabem que ens quedaven molts segles i molta lluita sufragista fins que vam ser considerades doncs, ciutadanes de ple dret.
Mm-hmm. I escolta, però clar, què té a veure tot això amb allò que em comentaves de l'expressió aquella de ets qui mana de la casa? Perquè m'he perdut, eh?
T'he perdut amb la connexió, jo ho entenc. Va, doncs resulta que ja des de l'antiga Grècia l'espai de les dones va ser l'espai privat, anem a dir, la casa. Tant és així que hi havia una zona de la casa creada exclusivament per les dones, que li deien el gineceu. Que, a més, una curiositat és que el gineceu sembla, quan han fet les investigacions, era la zona més allunyada del carrer, saps? O sigui, ja al fons de la
casa. Al fons, una mica, perdona, el gineceu està tota la vida al safareig de casa i el lloc també on hem fregat i on, la cuina. O sigui, el lloc més poc amable, on sempre ha fet o molt fred o molta calor. Vull dir que encara continuem una mica el gineceu.
Sí, una mica així, exacte. Menys mal que ja han començat les cuines, que està tot junt amb la sala perquè puguis parlar una mica amb la resta de la família, perquè tothom hi vagi, no? Bueno, i és clar, aquesta divisió dels homes a l'espai públic i les dones al privat, doncs no és una casualitat, sinó que va ser una de les tàctiques del patriarcat per tenir-nos ben controladetes. Perquè si no podíem anar a l'acadèmia a estudiar filosofia, ni a l'àgora a parlar de política, ni a fer esport, ni a formar-nos, llavors era molt més fàcil doncs, la nostra submissió.
És clar que estem parlant de fa molts, molts anys, eh? Però la cosa a vegades no sembla que hagi canviat tant. La formació ens dona poder i llibertat i ficades a casa... poca cosa podem fer.
Sí,
totes a la domus.
Totes a la domus. Si seguim el rastre de la relació de les dones amb la llar, doncs, efectivament, com tu has dit, arribem a Roma, a les domus. I aquí és on a mi, avui, m'agradaria quedar-me, a l'antiga Roma.
Tu has fet venir bé, eh? Escolta, canviem la situació respecte a les dones gregues? La cosa va millor o no?
No gaire, però sí que va passar una cosa molt interessant, i és que a la deessa Vesta, que és la deessa de la llar, de la família, els romans li van construir un temple circular, ben important, ben alt, al mig del Fòrum de Roma. I quan et dic que era important, és perquè, bueno, pels romans el foc que estava encès al mig del temple era sagrat. Si aquest s'apagava, doncs llavors la ciutat de Roma estava en perill perquè segurament la deessa Vesta s'enfadaria. I saps qui eren les encarregades de mantenir aquesta flama sempre encesa?
Unes senyores, segur.
Sí, seguríssim. Les verges vestals.
Les verges vestals, que són una mica com les senyores aquelles que t'encenen la bombona de butano. Perdona. Perquè me les imagino allà amb el clic, 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 clic. Ja comencem amb el tema de verges. Sí, o sigui, per obrir el butano de la ciutat de Roma, havies de ser verge.
Si ens posem així. Clar. Pues mira, sí. És que és esgotador.
Ara has d'anar amb un pal a fer sorollet.
Sí.
Però abans havies de ser verge, imagina't.
Exacte, imagina't.
I una senyora.
Sí, sí, sí. És que la nostra sexualitat eternament controlada pels homes, bueno, com veus, no és una qüestió exclusiva això de controlar-nos del cristianisme, sinó que els antics romans, no?, que moltes vegades doncs, ens els presenten com una cultura molt oberta sexualment, que si les bacanals, que si la bisexualitat... Bueno,
Només pels homes, tot
només
això.
Només pels homes,
aquesta
exacte.
Aquesta festa major.
Aquesta. Perquè les dones tenien un mandat de pudicitia.
Pudicitia, que això, que és, si impudícia és allò...
Sí, bé, de pudor, no?
De pudor, sí. Doncs, la pudicitia què és?
Doncs m'atreveixo a comparar-ho amb... més que res, perquè sigui un exemple més a prop de la nostra cultura, amb la Verge Maria, no? Ella se'ns presenta com una dona virtuosa per la seva modèstia, el seu recat, castedat, maternitat, etc, etc. I no només això, sinó que s'ha convertit a Occident i durant segles en el model de la dona virtuosa a seguir. Doncs a les dones romanes els passava el mateix, però amb les verges vestals. Elles, que eren les sacerdoteses de Vesta, eren un exemple a seguir, no? Perquè representaven la llar. De fet, d'aquí ve una mica que la paraula llar ens serveixi com a casa i com a foc pel foc sagrat de Roma.
Sempre amb el botanet obert, amigues.
Sabré olvidar.
Quarts de 10 de la nit, esteu sentint Les dones i els dies i Silvana Estrada, tots són bones notícies. I aquesta cançó que es diu Sabré oblidar, ens té enamoradíssimes aquesta cantant. Però, a veure, Elena Sotoca, tu vols que m'oblidi de tot el que m'has explicat?
Jo no vull que t'oblidis de res. Com et deia, elles eren les sacerdoteses de la deessa Vesta i havien de mantenir encès el foc sagrat de Roma, perquè tots els romans estiguessin protegits. Eren sacerdoteses molt poderoses a la ciutat perquè tenien privilegis legals extraordinaris, bueno, en comparació amb la resta de les dones del poble, no? I, per exemple, doncs, podien tenir propietats i perdonar condemnes.
Llavors sí que eren una mica les que manaven de la casa.
Bueno,
una miqueta, bé, però sí tenia el botó en un cest.
Sí, però és que només t'he explicat les coses bones, clar. Però la seva vida no era gaire fàcil. Les triaven homes que escollien les nenes, atenció, per la seva bellesa. I dic nenes perquè més o menys començaven a ser sacerdoteses amb uns 12 anys.
Massa petites, em sembla a mi, per una responsabilitat tan important, no?
Oi?
També, perquè potser els hi passaven coses amb jugant amb foc.
Oi?
Et diuen que no has de jugar amb foc quan ets petit.
Exacte.
Això m'ho deia la meva mare a mi.
Ja, però aquí està el tema, que havien de ser verges. Per què? Perquè se t'apaga el foc de Vesta quan no ho ets? Podria ser per això? Bueno, això, evidentment, és absurd. A més, però... podríem arribar a parlar d'això de la virginitat com constructe social, però, bueno, en aquell moment no estàvem per això.
Clar, clar, però jo estava pensant que aquesta cosa de si no ets verge se t'apagarà el foc, després ha vingut en els nostres dies encara amb allò de si tens la regla no facis maionesa o l'alli oli. És a dir, totes aquestes prohibicions de no facis coses perquè o no reguis les plantes, que se't moriran les plantes, deien unes animalades fortes.
Sí, 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 per coses relacionades amb el nostre cos, no? I de dones, concretament, no. Bueno, en realitat era així, bueno, perquè així responien com a l'ideal que t'explicava i el mandat de pudicitia que t'explicava abans, no? Aquesta bona dona.
De ser unes nenes com cal. Pudicitia és nena com cal. Us explico que jo en sé molt del llatí. I escolta, i això de sacerdoteses durant tota la vida?
No.
Això durava sempre o no?
No, però...
Perquè, clar, sí, pobres...
Ja. No, però uns 30 anys sí, però clar... Això tampoc era l'altre. O sigui, anem a fer càlculs. Més o menys quan passava la seva edat fèrtil, no? Les feien fora ràpidament. I això pot ser el sona a moltes de les dones que ens estan escoltant, perquè sembla que encara avui, tants segles després, en el moment que les dones comencem a fer-nos grans, ja no entra en el mandat de joventut i fertilitat i maternitat, bueno, com que ens fem invisibles.
Ens fan invisibles o ens fan fora i ja no podem posar, ja no podem encendre el botanet.
Exacte. Però espera.
Hi ha un detall molt important aquí, no? Si aquestes dones trencaven amb el vot de castedat, què havien fet? El preu era altíssim o què?
Era altíssim, era terrible. Bueno, bàsicament...
Què els passava?
Les enterraven vives.
Home, s'ho toca. D'aquí t'has passat.
No, tal qual, tal qual. De fet, sabem per escrits de l'època com funcionava. fora de la ciutat, excavava un espai a la terra que era, anem a imaginar, com una petita habitació, no?, en la qual la vestal cabia dreta. I se li deixava una mica de pa i una mica d'aigua. I la portaven fins allà, sense gaire cerimònia, perquè l'important era que ningú la pogués trobar després. I ella baixava amb una escala, i després tancaven la fossa i se la deixava morir, bàsicament.
Mare meva!
Sí, sí, sí. I a més, això, tot allò, no era només un càstig per allò que havia fet, perquè havia deixat de ser verge, perquè havia trencat els seus vots, etc, sinó que també era una ofrena per la deessa, perquè la deessa estava enfadada, no? I, bueno, volien tornar a aquesta famosa Pax Deorum, no? És a dir, que Vesta tornés a estar contenta amb els romans i que els seguís protegint.
Mareta meva, duríssim, això.
Sí. I hi ha una història que, com veuràs, de seguida entra dins de la categoria de llegenda i que explica l'historiador romà Plini el Vell, que és el de la Vestal Tútzia. Ens quedem amb el nom, Tútzia. Aquesta dona, Tútzia, va ser acusada de trencar el vot de castedat i el judici va dir que era mentida i que era innocent. Llavors, per demostrar-ho, doncs va demanar a la seva queridíssima deessa Vesta, no?, que la protegís amb un miracle.
També feien miracles aquests romans,
I tant, que feien miracles, ja veràs. Tútzia va agafar un sedàs, el va omplir d'aigua del Tíber, el riu de Roma, i el va pujar fins al temple de Vesta sense que l'aigua caigués pels forats, atenció. I quan els jutges ho van veure, la van declarar innocent i es va salvar de ser enterrada viva. I mira, faré ràpidet una classe d'iconografia de per què la pròxima vegada que vagis a un museu puguis saber què està passant a un quadre en què hi ha una dona amb un colador ple d'aigua.
És aquesta representació, m'imagino, de la història de Tútzia, no? Si veig una senyora amb un colador, és ella.
Un colador amb aigua, que no cau l'aigua pels forats. Sí, sí, màgia. És ella, però també podria ser una alegoria, no? És a dir, una alegoria és la representació personificada d'un concepte abstracte, no? I en aquest cas seria l'alegoria de la castedat o també de la innocència.
Sí, que on no entra no sé què, no caben no sé què. No?
Exacte.
La frase és feta?
Sí.
En boca cerrada no entren mosques. Però a veure, Helena Sotoca, has començat amb allò de la que mana a casa i tot això, i ara com acabem aquesta secció? I donem pas a l'Alba Cidera, que ens està sentint des de Roma. Perquè ella, vaja, jo no vull que es faci vestal,
no,
però
no.
Perquè li espera un
duríssim,
final
això.
Fatal.
Duríssim. No. Doncs, a veure, jo sé que costa, però ara ja t'he portat la història de les vestals perquè crec que amb aquesta expressió de mestressa que hi ha avui de dinar i totes les seves variants, doncs passa el mateix. I és que aquest suposat poder no és real, sinó que és simbòlic i és imposat. Les verges vestals eren obligades a ser-ho i les que manen molt, entre cometes, de la casa també ho han sigut sempre. A més, el poder de les vestals a Roma era simbòlic, no? Perquè el foc era un símbol, però en realitat, a l'hora de prendre decisions importants sobre la seva vida o sobre política, allà aquestes dones no hi pintaven res.
Sí, només les deixaven omplir o obrir aquest fogonet, no? Al final, les vestals no governaven, no feien llei, sinó que custodiaven la ciutat d'una manera, podríem dir, figurativa.
Exacte. I això es pot traslladar a les dones com les que manen, entre cometes, ja dic, de la casa. Dir que la dona és la reina de la casa ha estat una manera elegant de dir-li que no surtis d'ella.
De dir no surtis de casa i dedica't al fogonet.
Sí, i que ella, a més, era l'encarregada, la cap, de la casa, no?, de mantenir-la neta, ordenada, amb els nens ben cuidadets, ben pentinadets i l'escudella a punt.
Com m'agrada aquesta imatge, eh? Molta raó aquest camí que ens has fet de les vestals el dia d'avui. Alba Cidera, que ens estàs sentint des de Roma. Bona nit.
Bona nit.
Com estàs?
Què tal? Doncs mira, una mica esparrucada perquè deveu haver fet enfadar les deesses de Roma, que fa molt de vent avui aquí.
Què dius?
Sí.
Doncs escolta, no marxaran volant per això les del Temple Vestal i d'aquest lloc de Roma tan especial on hi ha doncs, aquest carrer on hi ha totes les vestals que justament són unes figures de pedra.
Sí, les vestals les podem veure al Fòrum Romà, que és una de les joies arqueològiques que tenim avui en dia, juntament amb el Colosseu, i si veniu a Roma doncs no us ho podeu perdre, perquè el Fòrum Romà era el centre de la vida pública romana, era l'equivalent a l'àgora grega, diguéssim, la plaça pública, i allà hi tenim el Temple de Vesta, I també tenim la casa de les Vestals, que és on vivien aquestes sacerdotesses que l'Helena ha explicat també, no? I això, al Fòrum Romà, tenim també aquestes estàtues de les Vestals, perquè és una figura complexa, el tema de les Vestals, perquè si bé d'una banda sí que estaven sotmeses a una disciplina fèrria, no? Tot el tema de la virginitat i aquesta mort tan tremenda que les enterraven vives i això, doncs sí que tenien cert prestigi social i això els hi feien homenatge, els hi feien estàtues al seu nom i fins i tot tenien alguns poders peculiars, com per exemple que si mentre passejaven es creuaven amb un condemnat a mort, podien indultar-lo.
Cosa, escolta, anem a posar música perquè ens imaginem que tot i el vent estem a Roma amb tu.
Anche se sei stato di un'altra, ho bisogno lo stesso di te e non
què ens diu Ornella Vanoni amb aquesta cançó a classes d'italià amb Alba Sidera?
Doncs ara mateix no la sento bé, però Ornella Vanoni, tot el que digui...
Et sembla bé, eh?
Sí.
Està claríssim.
M'encanta.
Escolta, t'agrada Ornella Vanoni, però també t'encanta les Vestals i, de fet, moltes vegades vull dir, vas a passejar per allà, o què?
Bueno, sí, quan puc, sí, és un, ja et dic, com que el temple de Vesta és el bell mig del Fòrum Romà, que és una concentració, o sigui, és una capbussada a la història de Roma, no? És un dels llocs que jo crec que no pot deixar indiferent si passeges per allà, perquè sents el pes de la història, sents, tot i que, per exemple, el temple de Vesta no està del tot ben conservat, no? Hi ha unes quantes columnes i prou, però és molt fàcil imaginar-te, no? com podia ser aquella època i transportar-te amb la màgia d'això, d'aquestes joies arqueològiques que ens han quedat.
És un tema, per això, que ha interessat a moltes generacions, no només a l'Helena Sotoca, sinó també a filòsofes, ens deies.
Sí, sobretot el tema aquest de la virginitat de les Vestals, que és com el punt més fosc, no?, de tota la història de les Vestals, hi ha algunes pensadores feministes que han aportat reflexions i punts de vista alternatius, no?, als historiadors clàssics, com per exemple la filòsofa alemanya Heide Gottner-Abernott, que considera que la virginitat de les Vestals en realitat era un vestigi d'una antiga autonomia de les societats prepatriarcals, no? O sigui, on les dones vinculades al sagrat, les sacerdotesses del foc, de la terra, de la deessa mare, no eren definides per la seva activitat sexual, sinó que el tema que després es traduirà com a verge en realitat significava no pertinença a cap home, no?
Que curiós, això, que interessant.
Sí, i clar, la castedat original de les Vestals, en realitat, segons aquesta pensadora feminista, hauria significat plenitud, autosuficiència, i va ser el patriarcat romà després que la va transformar en renúncia, repressió i sacrifici del cos femení.
Que curiós. A Roma, el temple i també les estàtues de les Vestals es poden veure, són una meravella, i tu has esporgat aquests dies i has buscat històries ben curioses, no?, que hi ha darrere d'aquest temple.
Sí, per exemple, que és un temple que, bé, com tots els temples de Roma, va patir diferents incendis i saquejos i tot això, i per tant moltes reconstruccions, no? I l'última reconstrucció de la que ens ha quedat és la que va fer al finals del segle II després de Crist l'emperadriu d'origen sirià Julià Domna, que va ser un personatge molt interessant i vinculat a les Vestals, perquè va ser una de les primeres dones a la història que va tenir una influència política real molt forta com a emperadriu i un gran poder, no? Era una dona molt intel·ligent, molt escoltada, el seu consell doncs, sempre es tenia en compte, i alguns historiadors consideren que va ser també molt llibertina, no? Se l'acusa d'haver-se casat.
Que estrany,
casat.
Eh? Que estrany. Quan són una mica llestes és que era una llibertina, era una senyora que li agradava molt fer coses.
Massa lliure.
Massa lliure.
Una dona massa lliure. Quan una dona és massa lliure, doncs això se la posa dintre d'una categoria, no? per poder-la controlar una mica. I alguns historiadors l'acusen d'haver comès incest i d'haver-se casat amb el seu fill, que és Caracal·la, que també va ser llavors un emperador, però altres historiadors això ho posen en dubte. I llavors també hi ha altres històries lligades al tema de les vestals, com per exemple la vestal Rea Sílvia, que imagineu-vos si va ser important que gràcies a ella va néixer a Roma.
Ah,
perquè va ser la mare de Ròmul i Rem. Va ser la Rea Sílvia, era la filla del rei d'Alba Longa, i el seu tio volia ser rei, va fer una escabetxinada, va matar tots els germans i el pare, i en ella la van enviar a l'equivalent d'enviar al monestir, no? La van enviar a fer de verge vestal, perquè va dir, així no tindrà fills. Però què passa? Que el déu Mart se la va trobar un dia al bosc, la va violar i va quedar embarassada de bessons. I aquests dos bessons, ella va haver d'abandonar-los a sobre d'un turó, al Palatí, una lloba els va amamentar, i aquests dos bessons eren Ròmul i Rem, i són els que van fundar Roma. Vull dir que a l'origen de Roma hi ha una vestal.
Mare meva, doncs escolta, i ens proposes, amb tota aquesta història que ens estàs explicant, que abans de Sant Jordi anem res, un parell de dies abans, a Roma, que a mi jo hi aniria la setmana que ve ja. Però per què hi hem d'anar abans de Sant Jordi?
Sí, mira, sempre és un bon moment per venir a Roma i per venir-me a veure, però just aquells dies de primavera, el 21 d'abril, exactament, el 21 d'abril de l'any 753 abans de Crist, és l'any que es considera l'any de la fundació de Roma, no? És l'aniversari de Roma. I, per tant, aquells dies es fan molts actes a la ciutat, es commemoren coses i així, i si veniu a passejar per aquí pel Fòrum Romà, doncs potser teniu la sort d'ensopegar cap al capvespre amb un grup de dones que es vesteixen així amb túniques romanes de color verd clar, es posen flors als cabells i fan una dansa així amb una rotllana a davant del temple de Vesta per recordar les verges vestals.
Doncs escolta, m'encanta el plan. Jo ja vaig agafar el tren, l'avió, el que sigui. Bueno, el tren no ha sigut una bona metàfora, això no...
No.
No, prefereixo ser vestal que agafar un tren ara mateix.
No arribaries a temps.
Exacte. Alba Sidera, moltíssimes gràcies per aquest viatge.
A vosaltres.
Merci, bona nit. Gràcies. Helena Sotoca, t'han fet ganes d'anar...
Moltíssimes ganes.
Sí,
moltíssimes
ja vols marxar.
Sí.
Doncs escolta, pensem quin mitjà de transport i ens hi muntem.
Uf, està
en un
difícil,
moment.
Perquè entre l'avió que no és sostenible, el tren que està complicat...
Ja. En barca.
En piragua.
Des de Sant Cugat, directes. Moltíssimes gràcies. Fins aviat. Amb el fogonet sempre encès. Helena Sotoca, bona nit.
Les dones i els dies. Pubilles de cuixa forta.
Well, you can tell when a man's possessed by lust. Sheila Nagig will stop his thrust.
Sheila Nagig, Sheila Nagig, Sheila Nagig. Eva Ontiveros, bona nit.
Molt bona nit.
Avui estem de festa major, escolta, hem anat a Roma i ara em portes a una catedral romànica o no em portaràs directament?
Bueno, està parlant de romans, jo avui vaig de moderna, parlaré del romànic. Saltem uns mil anys, eh?
De Roma al romànic, m'encanta la idea. I ens vols parlar d'això que estem sentint ara? Sheila Nagig, Sheila Nagig.
Sheila Nagig, sí.
Jo fins avui no sabia què era.
No ets l'única, no ets l'única. Però he vingut a parlar-vos d'un dels personatges més inversemblants i inesperats que mai us trobareu en una església romànica si aneu al Regne Unit.
Puc fer una mica d'espoiler o què?
Fes-lo.
és una senyora que ens ensenya els seus atributs genitals amb una felicitat pasmosa.
Una felicitat absoluta. Aquesta és la Sheila Nakik. És ni més ni menys que una figura de pedra, però com cap altra. I hi ha qui diu, la descriu com una presència grotesca. D'altres en diuen una figura quasi eròtica i els més ensopits ho deixen en una exhibicionista. Però és molt més. Una Sheila Nakik és una dona tallada en pedra, ben bé com un relleu d'un capitell, que un cop l'has vista no l'oblides fàcilment. És una dona completament nua, aixarrancada, amb una vulva inflamada i exageradament grossa, completament esbatanada, i per si fos poc, se l'aguanta encara més oberta amb les dues mans. I, a més, la Sheila Nakik solen tenir... Sí, tu riu, però no hem acabat, eh?
Solen tenir
uns ulls grans com taronges que et miren fixament i una boca badada com si cridés o gemegués. Allà tu interpretes què és el que està
clar,
fent.
Tu, com fa molts anys que estàs a Londres, tu ho has vist, has anat de viatge, has anat a Irlanda, has anat a aquests llocs i ho has vist en primer... Però aquí, a l'estat espanyol, també a Galícia, Cantàbria,
també, per exemple.
Es veu que a la catedral de Santiago hi ha una d'aquestes Sheila Nakiks.
Sí, que en parlàvem ara amb l'Helena, també, que aquí els hi diuen...
Vagina dentata.
Ah,
m'ho he pres... Mm-hmm. Només per quan venies tu.
Però sense dents.
Exacte. Escolta'm.
De fet, si et sembla estrany trobar aquesta exhibició de genitàlia cridanera en una església, t'informo que a vegades també apareixen els murs i arcs i portals d'altres edificis com castells o ponts o estables i... Bueno, edificacions públiques del segle XI i XII.
I ara estava pensant, ara quan hem començat a parlar amb tu, sentíem una música, això és un reel d'Instagram, que s'ha posat com de moda, no?
Sí, això és un d'aquests profes d'història, influencers, que ha decidit fer videoclips en grans temes de la història, i, bueno, em sembla magnífic, perquè ho explica molt bé. Us aconsello que el busqueu.
Escolta, per on hem d'anar per admirar a una Sheila Nakik, d'aquesta senyora? Perquè ara tothom vol anar de vacances només per fer fotografies a una senyora que, dius tu, que s'agafa la vagina amb aquesta postura...
La vulva.
La vulva, perdó, sí, la vulva.
Exacte.
Els llavis exteriors.
Bé, segons en quin angle pots veure fins a la vagina, però
parlem
de vulves.
D'acord.
A veure, la gran majoria de les Sheila Nakik són a Irlanda, a Anglaterra, Escòcia i Gales, on de moment se n'han comptat més de 200 i on segueixen causant furor avui en dia, tant com fa mil anys ençà. Però també n'hi ha a França i, atenció, com estàvem dient abans, al nord de la península Ibèrica, a Cantàbria i a Galícia.
Sí, que fa pinta que potser és quelcom celta, no? Ai, jo que estic fent espòilers, perdó.
No, vas bé.
Què?
Vas despistada, però vas bé, i ara t'explicaré el per què.
D'acord.
Bàsicament, pensa que on hi hagi romànic i rutes de pelegrinatge, hi ha moltes possibilitats que et trobis una Sheila Nakik. El més emocionant és que l'Europa continental, que és com els anglesos diuen Europa, perquè ells es consideren molt al marge, allò, la resta és el continent, i a la península Ibèrica la figura de la Sheila Nakik ha sigut molt ignorada, curiosament. No vol dir que no n'hi ha gent, però és que no els hi han fet cas.
Clar.
O sigui que podria ser molt divertit veure quantes més se'n poden trobar. Podria ser un projecte de les dones dels dies.
Parlem-ne, anem a buscar així les Nakiks pel món. I de moment escoltem una cançó que jo no sabia que PJ Harvey havia dedicat una cançó a Sheila Nakik. Amb aquesta alegria i aquesta força cantava la PJ Harvey aquesta cançó que jo crec que a mi també li deu fer gràcia perquè deu dir jo, si vull, també ensenyo els meus atributs.
Ui,
i no estic ningú perquè em digui que tanqui les cames.
No, de fet ella parla d'aquesta gran figura que ensenya aquests llavis rojos com rubins, però no especifica quins.
Escolta, d'on surt aquest personatge?
Una gran pregunta, Montserrat Virgili, una gran
pregunta. Jo estic aquí per això.
Doncs mira, com sovint passa en el món de les dones, no se sap ben bé. I saps per què? Perquè no s'ha estudiat. O no s'ha estudiat prou. Quina sorpresa, oi? La veritat és que hi ha moltes hipòtesis sobre el tema i molt poques conclusions. Una teoria, sobretot basat en el fet de que n'hi ha tantes a Irlanda i al Regne Unit, és que es tracta d'un símbol pagà, precristià, possiblement una protodeessa celta, com tu deies fa una estoneta. Però això ha quedat molt tombat ja per diversos historiadors, sobretot perquè no hi ha cap documentació que ho verifiqui i pel fet de que n'existeixen altres bandes com a França i al nord de la península Ibèrica. I també doncs, que quan s'analitzes se n'adona que és una figura plenament medieval. Té tots els atributs i totes les descripcions típiques de l'època medieval. Hi ha un treball en actiu molt interessant actualment al Regne Unit que es diu Shilan Akik Project. El podeu buscar online i trobareu coses molt interessants. I es dedica justament a catalogar tots els exemples que es puguin trobar al Regne Unit, però també estan interessats en sentir-ne d'altres. O sigui que si en trobeu un, deixeu-los per escrit.
Ai, el que jo no entenc és com s'explica aquesta explosió de sexualitat femenina en una església romànica i també com encaixa aquesta figura tan escandalosa dins el món cristià.
Un altre misteri, amb moltes possibles explicacions, Montse. Mira, hi ha qui diu que era una antiga deessa celta, com hem comentat, però això ja em dic que és poc probable. Després també hi ha els defensors de que la Shilan Akik és un símbol de la fertilitat, perquè està molt lligada a rituals folclòrics relacionats amb l'embaràs i amb el part. I fins i tot hi ha qui diu que aquesta icona de la fertilitat tenia un poder molt especial, tenia el poder d'aturar un home que anava massa embalat i et podia protegir d'una agressió sexual. Després hi ha una altra teoria, que és que la Shilan Akik era una manera de proporcionar un mínim d'educació moral a un públic analfabet i així doncs, avisar-los i allunyar-los de la luxúria. Imaginem-nos doncs, una congregació...
Home, però no sé si t'allunya de la luxúria, això.
El punt grotesc és allò, fem-li por, fem-li... Tu imagina't una congregació que no sap ni llegir ni escriure, som tots a l'església, mirem amunt, veien aquella senyora impúdica i, escolta'm, avisats que deu dels perills de la carn. Aviam, en aquest cas, doncs, aquesta teoria tampoc ens funciona perquè després, doncs, com ja hem dit, resulta que la trobem a altres edificis que no són esglésies. I així arribem a la teoria que a mi m'agrada més, que no sé si és veritat o certa, però... m'avalleix. És... I a més és també una teoria que justifica la presència de la Shilan Akik en tota mena d'altres edificis públics que no són esglésies. I és que era una manera de foragitar el dimoni.
Amb la pelvis. M'agrada aquesta imatge.
Home, és que a veure, una de les creences medievals més boges, i mira que n'hi ha moltes, però és que la misogínia és com és que no hi havia res que pogués fer més por a un diable, no hi havia res que pogués horroritzar tant a un diable com veure els genitals d'una dona. Com t'has quedat? El mateix diable.
Això passa encara ara, a dia d'avui, em sembla.
Exacte, per tant, si volies que el diable no s'acostés a casa teva, ja sabies què hi havies de fer.
El que és cert és que hauran passat 1000 anys, però la Shilan Akik segueix triomfant molt, perquè, clar, estem parlant d'aquests reels d'Instagram, estan passant moltes coses, oi?
És que la Shilan Akik no ha deixat de triomfar des de l'any 1000, segueix tenint moltíssima força, sobretot en el món anglosaxó, i potser d'ara endavant també...
I a Catalunya no n'hi ha cap d'així? Shilan Akik?
Doncs encara no se n'ha trobat. Repte.
Repte. Potser hem de buscar les esglésies romàniques del Lluçanès.
Reobrim la ruta al romànic. Anem a buscar Shilan Akik. Aviam, el que et podria dir és que els neopagans, que ara n'hi ha molts, els hi encanta la Shilan Akik i l'han volgut fer com una deessa de la seva causa. Després, doncs, també és un personatge que ha capturat l'atenció d'artistasses modernes com la PJ Harvey, que hem tingut la sort d'escoltar la seva cançó. Aquesta cançó va sortir als anys 90 i encara ho peta molt fort. I també una gran part de la vigència de la Shilan Akik la trobem entre feministes que la consideren doncs, com un símbol de l'empoderament de la dona i una manera visual de reivindicar la sexualitat femenina.
Se'n fan samarretes o què?
Bueno, les farem nosaltres.
Les farem nosaltres. És que aquí estic esperant.
Exacte, si és que anem tard, però mira, sigui com sigui...
Doncs escolta, Shilan Akik, per temps tenim, mireu-la, ara mireu la fotografia, perquè de veritat que és molt divertida la imatge d'aquesta representació de la dona a les esglésies romàniques o allà en vulgueu.
Absolutament. Shilan Akik
ara farem la ruta pel Lluçanès. Nosaltres ho deixem aquí, acabem el programa. Eva Ontiveros, moltíssimes gràcies. L'equip de Les Dones i els Dies, diem adeu, som la Mireia Dalmau, Roser Parera Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà un tema fort però molt interessant i que ens agradarà molt parlar-ne. Parlem del suïcidi d'una mare. Com es viu quan passa una situació com aquesta, que ho canvia tot, que ho trasbalsa tot, com ho, doncs, ho portem i com també ho transmetem als altres. És un tema tabú, però val la pena molt parlar-ne. Demà a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio.